Cope Lleida.
Estàs informat.
Què tal? Bon dia, com està? Soc el Ricard Álvarez. Comencem Herrera en Cope a Lleida. Puntuals, com sempre, són les 12:20 minuts. Estem al vell mig de la setmana, dimecres 3 de juliol, tot just recent començat el mes de juliol de l'any 2019, hores d'ara ja fregant els 33 graus a la ciutat de Lleida, amb informacions meteorològiques interessants. Alguns diuen que és curiosa, perquè jo t'ho dic perquè a mi em van enviant informacions, igual que a tu, segurament, i reps, això de les xarxes de la missatgeria instantània és una mina, de notícies falses i de tant en quant alguna és veritable entremig, no? Però ja m'estan enviant notícies de que ve una onada de calor ja, el cap de setmana, que ve una onada de fred, que no, que ni una cosa ni l'altra. Per tant, ho podem dir tot i no podem dir res. Sigui com sigui, estem a Lleida, tranquils, que ve fred, jo crec que no en passarem al mes de juliol. Vinga, va, que tenim un programa força interessant. Buscarem aquesta previsió meteorològica des de l'Agència Estatal de Meteorologia, almenys a curt termini, el que ha de passar avui i de cara a demà una mica. També l'actualitat informativa de les comarques de Lleida. Avui escoltarem l'entrevista a Cosme Polita amb el Cosme García i obrirem la finestra dels records, la del Joan Bellmunt, que ens durà directes cap a la una. A partir de la una, ja saps que tenim la Nacional 240 amb propostes d'oci de cara al cap de setmana o als propers dies. I aquí ho deixo, perquè clar, ens queda dues setmanes de programació i intentarem no cenyir-nos immediatament aquest cap de setmana, perquè hi ha propostes que s'allarguen durant tot l'estiu. I jo crec que és bo que les coneguis perquè puguis fer plans també, perquè puguis fer agenda. I a partir de dos quarts de dues, l'Info Cope Lleida, ja saps, a l'espai de noves tecnologies amb Jaume Sitjà i David Casero. Com sempre, un plaer que estiguis a l'altre costat, ens escoltes a través de totes les freqüències a la província de Lleida, a través de la web a cope.es i de l'aplicació, que gratuïtament et pots descarregar i instal·lar al teu mòbil. En tots dos casos, tria l'emissora de Lleida. Des de l'Agència Estatal de Meteorologia, Aleix Poblet, què tal? Bona tarda.
Bona tarda. Tenim el cel clar a la província de Lleida, però van creixent alguns núvols d'evolució a la zona del Pirineu, on s'espera que durant les properes hores d'aquest dimecres hi hagi xàfecs en forma de tempesta que poden ser localment forts i en alguns punts fins i tot amb calamar-se. Les temperatures segueixen sent forts altes, així que molta precaució. 37 graus a Lleida i Balaguer, 36 a Tàrrega, 32 a la Seu d'Urgell i 29 a Viella. El vent bufa de forma variable, fluix i anirà canviant el component sud, fluix en general. Per demà dijous tindrem el cel poc ennuvolat o clar a la província de Lleida de nou, amb alguns núvols que aniran creixent també d'evolució. Durant la tarda a la zona del Pirineu podem tenir xàfecs en forma de tempesta ocasionals, però amb menys intensitat. Les temperatures pràcticament no patiran canvis. 37 graus de màxima de nou a Lleida i Balaguer, 36 a Tàrrega, 34 a la Seu d'Urgell i 31 a Viella. El vent bufarà de forma variable, fluix en predomini de component sud, que anirà canviant amb algun interval de sud-est al sud de la província. És una informació de l'Agència Estatal de Meteorologia.
Gràcies, Aleix.
Herrera en Cope. Cope Lleida. Amb Ricard Álvarez.
Saps que tenim un número de WhatsApp, el 664-526-180, 664-526-180, en la que, per exemple, mira, em pots enviar un missatge i dir, mira, escolta, sí, sí, tu treballes, però jo t'escolto des de, amb els peus posats dins de la piscina, o a sota d'un pinar, o a la platja, que també ens pots escoltar a través d'internet. Que me dé alas pa volar, realidad a ras de suelo. 664-526-180. Explica'm com vaig la calor, com ho fas? Jo t'ho dic perquè jo porto fatal el tema de la calor, i sí que és veritat que la ràdio, aire condicionat i ja està, però clar, després surts al carrer, arribes a casa, al dormitori, a la nit, jo porto fatal. Com ho feu? Dormiu bé, no? Jo és que ho he provat tot, allà. Vinga, enviem el teu missatge. 664-526-180. Una dutxa freda abans d'anar a dormir. Xa, 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 xa. Salta la valla. sobredosis de ventiladors, que també pot ser. Jo conec persones que tenen el ventilador de sostre i encara se'n posen un altre al costat. Allò que arribi aire per tot arreu, però clar, el que t'arriba és calent. Obrir finestres dins de la ciutat és complicat abans de les 12, perquè l'aire que entra del carrer és calent, a no ser que visquis a molta alçada. 664-526-180, explica-me-ho, va. Mira, la que escoltem és Macaco, con la mano levantá. És un tema que trobaves dins del treball discogràfic que portava per títol Ingrávito, i que ens hem de remuntar, ull, perquè ja ho sé que a vegades em faig pesat, el temps passa volant, fins a l'any 2006. 13 anys, d'aquest tema. Con la mano levantá, tocaré un cielo. Con la mano levantá. No està clar que per combatre la calor la piscina és molt recomanable. Si vas a la piscina, de totes maneres, a horari central de sol, recorda que al cap, a les espatlles, braços, cara, tots aquests llocs, et seguís tocant el sol i, per tant, s'ha d'anar força protegit. Però comencem parlant de piscines, que és un altre d'aquests llocs on, a part de protegir-te del sol, s'ha d'anar molt en compte.
COPE Lleida.
Estàs informat.
I és que un nen de 6 anys va estar a punt de morir ofegat ahir al migdia a la piscina del Club Tenis Mollerussa. La intervenció de la socorrista va evitar aquesta tragèdia. La jove va poder treure de l'aigua el nen, que ja estava inconscient, i fer la reanimació cardiopulmonar. El petit va ser evacuat a l'Hospital Arnau i ahir a la nit estava a l'UBI. Per tant, ull, que les visites a les piscines no ens suposin una desgràcia, que és un lloc que anem per passar-nos-ho bé. Parlant de successos, també el pres que va pegar un funcionari i li va trencar el nas ha agredit un altre al cap de 2 dies. En tots dos casos va clavar cops de cap a les víctimes. El sindicat CATAC atribueix aquests incidents a la falta de protecció i suport als treballadors de vigilància. I obrim la plana de política local. L'alcalde de Lleida, Miquel Puello, veu poc realista traslladar la fira, però estudiarà el projecte. El PSC va anunciar 6 nous pavellons a l'antiga hípica en els propers 10 anys, això abans de les eleccions. I Xavier Palau i Ángeles Rives prendran mesures per retirar els llaços grocs de la paeria. El regidor del Partit Popular, Xavier Palau, va sol·licitar ahir un informe al secretari general de l'Ajuntament en què li demanava que investigués si la pancarta que demana l'alliberament dels presos independentistes i el llaç groc que l'equip de govern va penjar dilluns, tot just després de realitzar-se el ple a les façanes de l'Ajuntament, vulneren els principis d'imparcialitat i neutralitat. Un total de 380 aspirants per cobrir 20 places de la Guàrdia Urbana. Els que tinguin la puntuació més alta faran un curs a la tardor per incorporar-se al proper estiu. El cos compta amb 217 agents i se'n jubilaran una vintena. I el govern espanyol nega el principi d'acord anunciat per Calvet en relació als camions a la Nacional 240 de Lleida a Montblanc. El subdelegat José Crespín diu que, després de reunir-se amb l'Associació de Transportistes, que no s'ha produït avenços remarcables en el darrer mes i mig. Ja comencem, parlant del mateix tema. Teòricament, persones que estaven a la mateixa habitació, a la mateixa reunió, al mateix moment, fent declaracions oposades. Si això són expedients X, però que no es posen d'acord al sortir. És que no es posen d'acord ni en el que han de dir al sortir de la reunió. O sigui, Calvet diu que sí, Crespín diu que res de res, que no hi ha res. El qual no vol dir que no es faci d'aquí endavant, però hores d'ara que no hi ha res. A la Diputació de Lleida, Esquerra Republicana preveu proposar Joan Talarn com a nou president de la Diputació de Lleida. La setmana vinent es podria tancar el pacte de govern dels republicans amb Junts per Catalunya i el ple de constitució de la nova corporació seria dijous 11 o divendres 12 de juliol. I els bombers segueixen treballant a l'incendi de la Ribera d'Ebre per assegurar punts calents i evitar represes. El dispositiu preventiu està format per dotacions terrestres i efectius de PAF i del GRAF. Per la seva part, els pagesos afectats pel foc reclamen al govern ajuts econòmics urgents i a fons perdut i menys burocràcia. això ho reclamen aquests pagesos i amb tota la raó del món, però jo crec que la resta de la població és una cosa que ens hi podem sumar tots. Menys burocràcia per fer qualsevol cosa. Si és que per anar a treure... Ara, no, ara m'ho invento, però perquè per anar a treure qualsevol carnet de qualsevol història has d'omplir dos o tres papers. I és que, a més, avui en dia ja s'hi ha sumat també el cedir els drets d'imatge, els drets de nom, que et puguin enviar correus, que et puguin trucar, que no et puguin trucar. Massa burocràcia. Això ho demanem tots. Aragonès i Jordà es comprometen a agilitzar les línies de suport i crear una oficina tècnica que centralitzi les peticions. Enric Prunera és un pagès de Flix afectat i lamenta que el sector hagi de lluitar contra aquesta burocràcia per poder tirar endavant.
El meu pare, vale, i ja t'he dit abans, et comentava abans, que m'havia ensenyat a tindre que lluitar contra totes les adversitats climatològiques, vale? I a tindre menys que refer d'aquestes adversitats. Dir-li vent, dir-li pedra, dir-li pluja, dir-li massa aigua, dir-li massa sequera, vale? Tot això d'aquí era algo que sempre teníem que estar estalviant i tindre que lluitar contra tot això, vale? Després, més tard, o ja una miqueta més grandet, van començar a aparèixer les plagues, vale? Teníem que lluitar contra les plagues, perquè les plagues ens feien menguar tota la producció que feia. I, evidentment, vam tindre que estudiar, diguéssim, per amb això i per treballar-ho d'una millor forma. Una vegada vam aprendre aquestes altres coses, vale? La moda d'ara pues és tindre que lluitar per una altra plaga. Vale? Aquesta altra plaga ara es diu burocràcia, se diu polítics, se diu l'administració i es diu, pues, los voltors o bancs. Vale?
Tràmits, burocràcia, papers... És tot el que ens deia aquest pagès afectat. Que, escolta, que al final, fixeu-se... Anem a fer un exercici d'empatia. Anem a posar-nos a la pell d'una persona que pot tenir molt o poc, és igual. Ho pot tenir més o menys cuidat o més o menys productiu. Però que ho has perdut tot. Se t'ha cremat tot. I el que vols és passar plana, tirar endavant. Vinga, va, com sigui. Doncs no, tranquils, que encara han de venir els pèrits, la Generalitat encara s'ha de posar d'acord, a veure com ho valorarem, ja quedarem la setmana vinent, ja vindrem, ja et direm alguna cosa, que no pot ser que aquesta persona ho ha perdut tot, i qui diu aquesta persona diu la del costat i l'altra, que el que volen és refer-se ràpidament, tornar a produir, tornar a treballar, tornar-se a sentir útil, tornar a buscar manera de fons d'ingressos. Ho ha dit perfectament, és una plaga, és nova, aquesta plaga és nova. En fi, busquem l'actualitat esportiva.
Control motor amb els esports.
A Hyundai pensem que el moviment es demostra canviant. Per això, pels nostres Mood Days, si canvies el teu antic cotxe per un Hyundai nou, tens fins un 30% de descompte en una gran selecció de models. Molta. Canvia amb els Mood Days de Hyundai. Tan sols el mes de juliol. Descompte subjecte a finançament ofert per Banco CTLM S.A.U. Consulteu-ne les condicions a Hyundai.es.
Control motor. Avinguda de les Garrigues 68. Lleida.
Hi ha més esports avui. Home, jo diria que hem de destacar una figura d'un lleidatà que és internacional, que està fent molt bé la seva feina i que, a més, escolta, no només sap que està fent bé la seva feina, sinó que li han reconegut. Estic parlant del lleidatà àrbitre, el Xavier Estrada. Xavier, què tal? Bon dia.
Hola, bon dia.
Escolta, tant el comitè tècnic d'àrbitres han dit que ets el millor de la Lliga 18-19.
Doncs sí. Es va publicar la notícia ahir d'aquesta classificació final de temporada i, com et pots imaginar, molt il·lusionat que el comitè hagi depositat la confiança en tota la tasca i en tota la feina perseverant que s'ha fet durant tota la temporada per part meva, però sobretot per part del meu equip.
És el trofeu Vicente Acevedo, que distingeix com el millor àrbitre de la Lliga Santander 2018-2019, i, per exemple, ara llegia opinions com les de Iturralde González, que diuen que estàs en el millor moment.
Bueno, doncs està bé que excompanys i gent del col·lectiu mostrin aquest agraïment també i aquest recolzament per la tasca que fas al camp, que d'alguna manera mostra que estem fent les coses bé. i també és una motivació afegida, no?, per continuar i mostrant la nostra millor versió de cara a la temporada vinent.
Deia abans, al principi, àrbitre internacional, això ens ho has explicat quan has estat a les nostres tertúlies, a priori, segons la normativa, et queda, quant temps et queda d'àrbitre? 2 anys, és?
Sí, em quedarien 2 anys el que respecta als terrenys de joc, perquè l'edat límit, doncs, a la primera divisió a la Lliga Espanyola són 45 anys. Des de la implementació del videoarbitratge de l'any passat, doncs fa que una vegada complida l'edat dels 45, el comitè pugui destinar la figura de l'àrbitre dintre del videoarbitratge 2 anys més, o fins als 47.
Molt bé. Però
ja criteri del comitè.
Xavier, escolta, en un minut, per aquests propers 2 anys, escolta, si el Barça segueix com està, final de Copa del Rei no hi ha manera, no?
No, exacte. Al final, bueno, és el que té la vida de l'esportista, que moltes vegades no depèn de la teva tasca, de la teva feina, sinó que, a més, depèn de les circumstàncies. I en aquest cas, el fet de pertànyer al Comitè Català i, doncs, de tenir equips que estan sempre, doncs, lluitant per la Lliga i per guanyar 2 títols a nivell europeu, com és el Futbol Club Barcelona, doncs fa que les opcions de cara a poder tirar una final, clar, es redueixin a aquest sentit. I la veritat és que des de que vaig ostentar la internacionalitat, doncs, fins a data d'avui, doncs, no s'ha pogut donar la possibilitat, i home, sí que és una de les coses que com a àrbitre, i però sobretot també com a esportista, no? Perquè
clar,
un esportista el que vol és poder dirigir una final de qualsevol tipus, però que no una final de la Copa del Rei.
Escolta, seria el teu gran repte, una final de Copa del Rei per als propers 2 anys, o hi ha alguna cosa més?
Bueno, jo penso que cada any es planteja un nou repte. Jo, per exemple, el nou repte més imminent de la temporada vinent és la creació d'un nou equip de treball, uh-huh, ja que els 2 assistents, doncs, que portaven enguany s'han retirat per l'edat, i això fa, doncs, com us comentava anteriorment, de que intenti mostrar la millor versió de mi mateix, però la millor versió del nostre equip de treball nou, no? Llavors, ara estic treballant en la creació d'aquest equip amb totes les garanties per afrontar una temporada que segurament serà apassionant, però sobretot molt motivant, doncs, per això, no? Per intentar, doncs, reunir totes les peces ideals per fer el treball de la manera més eficient possible.
Molt bé. Doncs Xavier Estrada Fernández, àrbit de primeríssim nivell, és lleidatà i, a més, sempre que li fem un truc ens atén amb aquesta amabilitat, cosa que t'agraeixo, Xavi. Ja de cara a la temporada vinent, ja tornem a quedar un altre dia, et convidem, tornem a parlar del VAR, perquè suposo que això, a més, d'un any per l'altre, doncs, evidentment, al ser una cosa nova es va afinant i van canviant cosetes, i, bueno, i de l'arbitratge en general. Ara de vacances, suposo, merescudes.
Bueno, ara de fet ja començant, no estem en període competitiu perquè vam tornar també del sub-21 a Itàlia com a parella de videoarbitratge, mm, i preparant la nova convocatòria el dia 2 d'agost pels àrbitres internacionals que es du a terme a Zagreb, en el qual ja preparem, doncs, bueno, tota la temporada vinent, no només a nivell nacional, sinó també a nivell internacional.
Déu-n'hi-do. Xavier Estrada Fernández, escolta, enhorabona i gràcies per atendre'ns.
Moltíssimes gràcies a vosaltres.
Herrera en Cope.
Cope Lleida.
Estàs informat.
I ara sí, ja està amb nosaltres la Mari Carmen Salvador. Mari Carmen, què tal? Bon dia.
Hola, molt bon dia.
I amb la Mari Carmen ja saps que fem memòria. Recordem tal dia com avui de fa 25 anys. Per tant, viatgem cap al 94, un 3 de juliol.
El 3 de juliol era diumenge. I es va autoritzar la primera convocatòria d'obertura dels comerços en dia festiu. Gran èxit per les grans superfícies, que llavors era Simago i Prica, i van tenir una gran afluència de públic. El petit comerç no es va sumar a aquesta apertura, va tenir
jo
por.
Jo sento obrir, bueno, no sé, obrir un diumenge de juliol és que, vaja, no sé.
Els petits comerços, la llum, les dependentes, la dependència,
vull dir, és
una despesa i és a dir, no els interessa.
Ho dic perquè estem parlant de fa 25 anys, igual hi ha alguna persona que ens escolta, jo crec que no, El Prica tots sabeu que és el Carrefour, que està a Passeig de Ronda, però el Simago,
És l'esclat
que hi ha, és la gran superfície que hi ha a la plaça Espanya, a la punta de Avinguda Catalunya, per entendre'ns. Ho dic perquè jo ho dono per fet, però igual hi ha gent que ens escolta i diu això de Simago no em sona. A més, llavors tenia 2 plantes, la planta soterrani, Ara sí, no sé sí. Si funciona la planta de baix també.
No sé, però llavors tenia dues plantes.
I era una superfície interessant, eh? De quan jo era petit recordo anar-hi i trobar-ho enorme.
Joguines, llibres, hi havia de tot. A la planta sota no hi havia joguines, llibres. Bé, doncs també hi havia els ajuntaments, en aquests moments no podrien sancionar a les zones blaves. Una sentència judicial va dir que cap norma legal els dona potestat. El regidor responsable de la Guàrdia Urbana, el senyor Lluís Pere Alonso, en aquells moments, reclamava mitjans per fer complir les ordenances i que era, deia, imprescindible regular l'estacionament perquè es tractava d'un bé molt escàs. L'ampliació de les lleis de labor també amenaçava el recolzament de Unió al govern central. O sigui que els d'Unió no volien aquesta ampliació de les lleis de l'avort i, per tant, amenaçaven el govern central. Duran i Lleida va presentar el seu informe als membres del Consell i recomanaven a González que reconsiderés la seva conveniència. La meitat dels abocaments dels purins, anem a un altre tema, eren incontrolats. El 50% del bestiar porcí de Catalunya estava concentrat a les comarques de Lleida. La Generalitat afavoriria les associacions entre ramaders i s'encarregaria de l'instal·lació de bases. Lleida produïa, en aquells moments, 1.855.000 metres cúbics, segons una ponència de Convergència Democràtica de Catalunya. Déu-n'hi-do, 15 abocadors de por sí.
Ho dic perquè un metre cúbic és un cub d'un metre per un metre per un metre. Doncs un milió, més d'un milió.
1.855.000 metres cúbics. També era notícia una fundació que gestionaria l'Ecomuseu de l'Aigua de Lleida, les entranyes del Pla de l'Aigua, el xalet canadenca i la passarel·la de les Comportes. Uns insòlits racons de la nostra ciutat poc coneguts. Els notables en temes hidràulics proposaven una pista de gel al costat del canal de Serós, que sabem que no hi és.
No hi és. Bé, no, i fa de mal parlar de pista de gel en aquestes dates.
I a més, ui, el gel sí, però la pista de gel i al costat
del
canal...
La fresqueta seria, sí. Ara, mantenir-la freda...
Al costat del canal de Serós. Vull dir que la zona tampoc no és molt frescal.
No.
Acabem a la Pobla de Segur, que allí estan més frescos. Estaven posant a punt els rais en un clima de festa. El ministre Josep Borrell tenia previst conduir una de les tradicionals naus.
Molt bé. Gràcies, Mari Carmen. Fins demà.
Fins demà.
¿Duermen los árboles?
Actualidad. Entrevistas, reportajes.
No solo duermen, sino que además se acurrucan.
De lunes a viernes desde las 8:30 de la tarde en 13.
Danos otro susto, María.
Si me iba a contar, me voy a guardar yo algo.
Y es que es todo artesano. Nosotros, por haber dado la idea de la subasta, nos pueden invitar a probarlo, ¿no?
Aceptamos.
13 al día con José Luis Pérez y Ana Samboal.
Llevo 25 años dando clases de geografía, enseñándole a los adolescentes que Nela y el Ega son afluentes del Ebro y que un golfo no es lo que ellos piensan. Llevo toda la vida enseñando la importancia del Amazonas. Y ahora me toca a mí que un guía me enseñe cada rincón del Amazonas.
6 de julio, sorteo de vacaciones de Lotería Nacional. Con 20 millones, disfruta de las vacaciones que siempre soñaste.
Loterías te recuerda que juegues con responsabilidad y solo si eres mayor de edad.
Por si vienen invitados o me apetece un fiestón,
mi terraza se convierte
en un centro de reunión.
En las rebajas del Corte Inglés tienes los muebles de terraza y jardín con hasta un 40% de descuento. Del 28 de junio al 31 de agosto, arriba el verano, abajo los precios en las rebajas del Corte Inglés.
Oye, Fer, ¿tú tienes alarma?
Sí, una aquí y otra en mi casa de la playa.
¿Y qué tal? Estoy pensando en ponerme una.
Yo estoy muy contento. La alarma que tengo aquí la activo todas las noches mientras dormimos. Y la de la playa la tengo para que no se nos meta nadie.
Protege tu hogar con Securitas Direct, la empresa líder de alarmas en España. Llama ahora al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es.
Tener en casa Olimpia Plus, que elimina la cal y el cloro, es fácil, porque se paga solo con lo que ahorras. Es la compra inteligente. Sin gastar más, tengo Olimpia Plus y disfruto de agua sin cal y sin cloro, pagando poco a poco. Además, hoy con un 20% de descuento, la instalación gratis por nuestro 45 aniversario. 900-208-208, corsa.es.
A Pintura Slab Perat trobaràs tot tipus de pintures. Pintura a la tissa i la gamma més extensa en papers pintats. A més, t'ajudem a crear el teu ambient amb assessorament professional. Demana'ns pressupost de pintura i empaperat sense compromís. Pintura Slab Perat. Som a Capbon, carrer Riu Ter 12 i al telèfon 973-200-026.
El periòdico presenta una col·lecció de collarets dissenyats per la marca de moda Quimot. Quatre collarets estiuencs, versàtils i combinables entre si per brillar aquest estiu. A partir d'aquest cap de setmana, primer collaret per 7,95 € només amb El Periódico.
Control motor amb els esports.
A Hyundai pensem que el moviment es demostra canviant. Per això, pels nostres Mood Days, si canvies el teu antic cotxe per un Hyundai nou, tens fins un 30% de descompte en una gran selecció de models. Molta. Canvia amb els Mood Days de Hyundai. Tan sols el mes de juliol. Descompte subjecte a finançament ofert per Banco CTLM S.A.U. Consulta una les condicions a Hyundai.es.
Control motor. Avinguda de les Garrigues 68. Lleida.
La tienda de camisas en Fraga. Fabricantes desde 1949. La tienda de camisas en Fraga. Tallas de la 38 a la 50.
Abierto de lunes a sábado de 10 a 1 y de 5 a 8 y media.
25 segons, per sobre de 3 quarts d'una, l'entrevista cosmopolita amb el Cosme.
I seguim endavant a les nostres entrevistes, l'entrevista més cosmopolita la propera setmana, la darrera, i després començarem un periple vacacional. Però abans jo tenia prevista una entrevista amb una persona d'aquella que jo no sé si presentau com a actor, com a pallasso, com a còmic o com a persona del món. Anem a parlar amb Ramon Caballol. Ramon Caballol és bueno, el director d'una companyia que es diu Sac Espectacles i que ens donen sempre sorpreses. Són lleidatans, coneguts ja a nivell nacional, que volten per moltes festes, que volten per moltes fires, i la veritat és que bueno, treballar amb ells és sempre garantia, perquè l'accent lleidatà no ho perdrem pas mai. Ramon Caballol, benvingut i bon migdia.
Molt bones, què tal, com estem?
Jo no sé com presentar-te.
Una salutació a la teva persona i a tots els oients. Eh?
Moltes gràcies, Ramon. Jo, i com te presento? Com a actor, com a pallasso, com a còmic, com a què?
Bueno, jo normalment quan me diuen que som, jo dic que sí, que sóc pallasso. Eh?
Ja.
Encara que jo moltes vegades dic que no és la feina que faig millor. Però bueno, vull dir, però me sento pallasso i llavors el que passa és que la meva feina em porta a tocar molts altres àmbits, com pot ser la part actoral, o la part musical, o la part de gerència d'una empresa que ha de dedicar-se al món de l'espectacle, vaja.
No has pensat mai de muntar un circ? Sí, perquè los enanos crecen, eh?
Ja, ja, ja. No, és més complicat del que sembla, muntar un circ, que porta un tema d'infraestructura immens, que és, i a més que sempre ha d'estar itinerant, i porta, a més, un comporta un tema familiar molt important, i per tant, no, això és el que ho facin els que en saben molt més. Nosaltres ens dedicarem a rodar per aquí, pel costat de Lleida, o pel lloc on ens quedin.
Ramon Caballol, on vas néixer?
Vaig néixer a Artesa de Segre.
I de petit eres d'aquells nois travieso, entremaliat o no?
Sí, sempre estava castigat a fora del pati. A fora del passillo, perdó. Vaig estudiar a Tremp, a l'escola dels Salesians, i però jo vaig no era pas massa bon estudiant, a partir dels 14 anys, entre 14 i els 14 vaig començar a treballar en una botiga de comestibles de casa, i a partir dels 18 em vaig dedicar, doncs aquí vaig venir a Lleida i vaig començar a dedicar a coses de l'espectacle.
I en quins mestres vas treballar aquí, a Lleida? Quins noms recordem ara, va?
Bueno, mira, jo quan vaig arribar aquí a Lleida me vaig trobar amb... Primer me vaig apropar al món de l'espectacle perquè la meva germana estava estudiant magisteri, i això em va portar a conèixer una persona com era el Ricard Boluda, que és una persona que està també vinculada un temps en l'aula de teatre, que ara està fora de Lleida fa molts anys. Però allí també vaig trobar i vaig conèixer una persona que es deia Lluís Lega.
Sí, i tant, de bon record. De bon record. Alto caballero.
Sí, pues aquesta persona va ser la que ens va ficar el cuquet, ens va donar les possibilitats de deixar anar la nostra imaginació, i a partir d'aquí pues vam formar un equip que entre en aquests moments era l'Enric Balcells, el Joan Domingo, el Jaume Biosch i un servidor, que vam fer la companyia Chip Chap, que va ser una mica el nostre pericle de dedicar-nos al món professional.
Aquell era...
Estem parlant d'uns quants anys enrere, ja. I bueno, entre mig, pues, hem anat fent amb diferents formacions, i ara estem al capdavant d'això del que és Sac Espectacles.
Ja que parles d'això, aquí a Lleida va haver el seu moment àlgid dels concursos de teatre, amb el Medina, el col·lectiu de grups de teatre de Lleida, sí, i sortien moltes, sí, sí, formacions. Ara surten moltes, però són d'aquelles que la majoria són de col·legis, d'escoles, d'algun col·legi professional... com veus tu el teatre que es feia abans, de la forma que es feia, no? I fins i tot allà a la parròquia del Carme, a l'AEM, al Toar, al Talia... com veus tu el teatre d'abans? Amateur, eh? Estic parlant, no professional.
Correcte. De lo que és el d'abans, el que és ara?
Sí, clar, lo que, pues, aquells grups que participàvem als concursos aquells que es feien, si te'n recordes, el Medina...
Sí, i aquestes, clar. Sí, el que passa és que jo aquests concursos que tu anomenes... Sí. Com que jo soc fill d'artes de cine, jo... Aquí,
ja no hi participaves.
No us vaig viure massa. Jo vaig arribar a l'època del Fono, en l'època del col·lectiu de teatre de Lletà, aquí va ser, aquí es va crear, llavors es va per un moment de crear l'aula mitjançant Esquella Teatre, o Marcelo Borrell, i aquí és quan jo aterrisso a Lleida, és el que començo a viure el món del teatre. El que sí que puc dir és que actualment el món del teatre de Lleida, gràcies a, per exemple, a aules de teatre, però també a grups consolidats com hi ha, o com tant del món no professional com del professional, jo penso que hi ha una gran riquesa de teatre a Lleida i una, diguéssim, una bona salut teatral.
La mostra de teatre, valga la redundància, és una bona mostra.
Evidentment.
Sí, perquè no hi ha data, s'ha tingut de treure tot d'un grup per poder fer durant tot l'any.
Bueno, és que després aquí entraríem amb el tema d'equipaments, perquè vull dir, jo penso que tenim mancança d'equipaments perquè, per exemple, l'escorxador tenim col·lapsat amb les activitats que entren una cosa i una altra, i tot això pues ens faltaria una mica més d'espais on poder exposar o fer coses. Però vaja, això és un peix que es mossega la cua, en parlem moltes vegades, i el que té la clau de volta no som ni tu ni jo.
Parlant de tu una mica, treballar per nens és molt complicat, no?
Però és molt agraït, eh? Jo crec que treballar per nens és el més sincer. És a dir, quan tu et fiques davant dels crios, si tu no els dones tot el que tens, és pues, una altra de seguida, llavors diuen, si no estàs aquí amb mi, pues, jo tampoc estic amb tu. Però quan estàs amb ells, ho donen tot. Complicat, sí. I a vegades el que tenim, sobretot els que treballem amb nens, treballem al carrer, és que les condicions que tenim al voltant nostre no ens acaben d'ajudar per fer la feina que volem fer. Sempre comento que la gent que treballa en sala, el que va veure una persona que està en sala ja ha fet el pas i se'n va a la sala a veure i allí troba unes condicions determinades. Els que treballem al carrer o això, que és el que faig majoritàriament, però a vegades tenim coses al nostre entorn que no ajuden massa que la nostra feina sigui més rígida, però vaja, és un condicionant que ho acceptem de bon grat els que volem dedicar al món del carrer, que és el que a mi m'agrada.
Precisament parlàvem amb un dels grups de més prestigi que està envoltant per tot el món, que és Fau Danito, nascut a Cervera, fill d'un representant d'espectacles, i la veritat és que aquest món és apassionant, no?, perquè et fa conèixer molts espais diferents que mai pensaries que tu podries actuar allà, no?
Sí, això és evident, això és una cosa claríssima. I parlant d'això, i abans m'he fet una pregunta de la gent no professional, no professional, que té que haver una gran riquesa, perquè jo conec gent que han sortit ara de l'aula, de grups i això, i penso que es treballa molt bé, però evidentment, dins de la faceta professional, Lleida és un referent, eh? Vull dir, hi ha una quantitat de companyies que tiren molt bé, que fan unes feines molt ben fetes, i que vaja, bueno, el que fem, no? Ja mos hi fiquem. Jo penso que la salut teatral, ja t'ho deia abans, tant d'un que en un àmbit com de l'altre, és molt saludable. Després ja veurem el que passa.
Anem a parlar de tu. Tu saps ballar o no?
Sí, sé ballar.
Sí, si balles pas dobles, tangos, tuisos...
Sí, sé ballar, ho he fet durant molt de temps. Ja fa 4 anys que sóc un xico biònico, això vol dir que tinc una cadera que ja no és meva. Llavors ara no ballo tant, però m'encanta el ball.
I ets més de música clàssica? Ets de rock, de pop, de què?
Oh.
Què escoltes? Què escoltes?
No. M'agrada molt la música tradicional i m'agrada molt la música diguéssim, que té arrels tradicionals de tot tipus. Però sóc un mal referent a l'hora de parlar d'aquest grup o d'aquest altre. Llavors el que faig és escoltar música que està molt propera a la que jo utilitzo per treballar.
Però tu eres aquells que veien de com estan ustedes, Gavi, Miri, que Fofó, Fofito...
Sí, això ho vaig veure.
Havia una vez un circo. Vas treure alguna adaptació de lo que havia d'ells o no?
No, no vaig fer nosaltres. No, nosaltres, en el moment que jo vaig començar amb el món del pallasso, vam creure de substituir el que era el cara blanca perquè fos el públic. Nosaltres estem acostumats a que veiéssim espectacles que hi havia el cara blanca i un pallasso, diguéssim, no?
El listo i el tonto.
Sí, l'August i el cara blanca.
Los millors referents eren los hermanos Tonetti, s'ha de reconèixer.
Els mares Tonetti, exacte, aquests. Doncs, quan vam decidir ficar-nos en aquest món, vam creure, llavors em deia el sistema dels pocs, sí, la nova formada de pallassos, que el pallasso ja tenia que ser el crio, el públic. Uh-huh. Nosaltres reaccionem sobre el que fes això. I aquí és on vam començar nosaltres a treballar. Per la part nostra, i la part meva, jo la referència la tinc a comedians, uh-huh. que és això, sí. amb els seus espectacles, amb la seva història. Aquí és el que ens va treure el Cuquet, i que justament vam anar amb el Lluís Lega a veure comedians, i comedians va vindre aquí a fer la seva representació amb un espectacle sobre el Solet, etcètera, etcètera.
Per acabar, quants anys vols dedicar amb això?
Com?
Quants anys penses dedicar-te amb això de l'humor, del pallasso, de
l'animació? Jo em porto ja més de 40 i pico.
Ja? Això, per això?
No, de moment no tinc una idea de deixar-ho, perquè jo crec que justament el temps te va ficant de que les coses les fas de diferent manera, però la il·lusió no cal perdre-la, i jo en principi no la tinc ganes de perdre.
Ramon, per tant, no tinc més temps, només vull una cosa per acabar. Ara ho faré al revés. Fes tu una pregunta a l'entrevistador, fes una pregunta al locutor en aquest moment. Me pots preguntar el que vulguis i jo respondo el que em doni la gana.
Bueno, tu, com sabedor de la ciutat de Lleida, com veus la cultura Lleida?
La cultura Lleida, mancada de moltes coses. Penso que s'ha de fer un estudi global i no ha de ser el que vulguin els polítics, ha de ser el que vulgui veritablement la societat. Aquesta és la
manera. Pues hauríem de començar a ficar-nos a pedalar i millorar-ho.
Pues entre tots penso que ho han de fer, uns i els altres. I moltíssimes gràcies, Ramon Caballol, per estar amb nosaltres, que tinguis un feliç estiu, que treballis molt i mantins sempre aquest lleidatanisme que tens.
Moltes gràcies a vosaltres i igualment a tothom, bon estiu. Com diem els que ens dediquem al món de l'espectacle, molta merda.
Moltíssimes gràcies. Fins aquí avui, Ricard, la nostra entrevista molt estiuenca, perquè a tot arreu on vagis veuràs sac espectacles, i allà està el Ramon Caballol. El meu correu és cosme@copelleida.com i el teu WhatsApp. Me retrobo amb tu la propera setmana.
Gràcies, Cosme. Va, al 664-526-180.
Joan, què tal? Bon dia.
Molt bon dia a tots els oïdors. Bon dia, Ricard.
Escolta, que obrim aquesta finestra. A veure cap on, mira, cap a quan o cap a qui ens porta avui.
Avui parlarem d'un estri que es feia servir per la batuda i ja deixarem aquest tema de la batuda, però aquests dies sí que ho he volgut recuperar per tots els oïdors grans que ens escolten, que faran un record, una vivència del seu passat jove i dels joves perquè coneguin com es vivia abans. Avui parlarem del trill. Era temps de la collita del cereal quan el trill es feia servir. Era feina dura, treball de sol a sol, suors i neguits. Primer era el segar, després el batre, és a dir, destriar el gra de la palla. Batre és donar cops repetits sobre una cosa, com sigui que era a cops que es feia sortir el gra de l'espiga, fou amb aquest nom que es batejava l'esmentada feina del camp. I un dels estris utilitzats en el batre era el trill. El trill és una post, és a dir, una fusta rectangular, proveïda a la seva capa inferior, és a dir, per sota, de ferros tallants que, arrossegat per dues bèsties o una, era emprada per capolar la palla. Les espigues segades i garbellades al camp eren portades a l'era i allí s'escampaven. Sobre elles passava el trill, un tomb i un altre tomb, i molts tombs més. Eren hores de tombs i més tombs, lentitud i paciència, sota un sol de foc. Després, en arribar la marinada, a la tarda es feia net. Amb la forca s'aixecava la palla que s'havia trillat i el vent feia la resta. La palla era separada i el gra caia a terra. Era l'hora de la il·lusió. El gra era a les mans. És clar, però no tothom suava tant. La mainada ens ho passaven allò més bé pujant al trill i donant doms. Era una espècie de cotxets de xoc sense estirat per l'animal. era cridada a pujar al grill la quitxalla per donar-li més pes, i nosaltres, quan érem petits, doncs, enjogassats, ens ho preníem com una diversió. Tot allò avui ja és mort. Avui les màquines fan tota la feina. Seguen, baten i omplen els remolcs del tractor o camions de gra. La garba, l'era, el trill, no són sinó evocacions en el record d'aquesta finestra. Però és important saber-ho, ja que determinaren una forma de vida en els nostres pobles i en els nostres pares i padrins. Per tant, en homenatge a tots els pares i padrins, el record del trill, de l'era i de l'espigolà. I acabem amb la dita, Ricard.
A veure.
Diu, el juliol, a l'era hi fa un bon sol.
I tant que sí. Gràcies, Joan. Doncs a passejar els horaris, arribem a la una, ens informem i després tenim la Nacional 240 parlant de propostes d'oci i a dos quarts de dues, ja saps, les noves tecnologies a l'InfoCope Lleida.
És la una, mediodia en Canàries.
Con Marta Ruiz y Antonio Raiz, la última hora en mediodía.
COPE, estar informado.
El PSOE volvería a ganar las elecciones si se repiten esos comicios. Sigue subiendo en intención de voto, según la última encuesta, el último barómetro del Centro de Investigaciones Sociológicas que acabamos de conocer, María Daván.
Así es, los socialistas suman y siguen subiendo. Suben 3 puntos y rozan ya el 40%. Ciudadanos seguiría como segunda fuerza política a gran distancia, eso sí, bajando un poco. Rozaría el 16%. El PP frena su caída, vuelve a subir, pero todavía no alcanza a los de Rivera. Se quedarían en el 14%. Podemos también bajaría más de 2,5 puntos y obtendría casi el 13% de los sufragios. En esta época de indefinición política aumenta además 4 puntos la preocupación de los encuestados por los políticos. Pasa a ser el segundo problema de los españoles. El primero sigue siendo el paro, pero la preocupación de los ciudadanos respecto a este tema baja 4 puntos y se sitúa en el 62%.
La Audiencia Nacional confirma su competencia para juzgar al mayor de los Mossos, José Luis Trapero, y a la cúpula de la Policía Autonómica Catalana por un delito de rebelión en relación a su actuación durante el referéndum ilegal del 1 de octubre, Patricia Rossetti.
Habían recurrido por la competencia de la Audiencia Nacional los jefes políticos de Trapero, César Puig y Pere Soler, porque consideraban que la causa debía trasladarse a Cataluña. Y el tribunal responde que es competente para juzgarlos a todos por delitos de rebelión o sedición, que es como los califican las acusaciones. Es una especialización clara de la Audiencia Nacional. Los delitos de rebelión y conexos a él son de su competencia y la sedición que persigue fines rebeldes también lo es. La Fiscalía pide 11 años de cárcel para Trapero y sus jefes políticos.
Caen a la mitad las reclamaciones del Banco de España. La mayoría siguen siendo sobre hipotecas, Joaquín Bizmanos.
De las 19.695 quejas que se presentaron el año pasado ante el Banco de España, el 54% sí fueron relativas a préstamos hipotecarios. Con todo, su peso cae y la lógica es que lo siga haciendo con la nueva ley, según el director de conducta del supervisor, Fernando Tejada.
Yo creo que definitivamente sí, ¿no? Que la nueva regulación hipotecaria va a permitir que la incidencia tanto en litigiosidad judicial como en reclamaciones pues se reduzca notablemente, ¿no?
Lo que ha subido mucho en el último año son las reclamaciones por tarjetas y préstamos personales por créditos al consumo. Del total de reclamaciones, el Banco de España ha resuelto 1/3. La entidad ha rectificado en un 70% de los casos, una mejora significativa.
Y en los deportes, el Atlético de Madrid protagonista hoy en el mercado de fichajes. Santi Duque.
Los rojiblancos, Marta, siguen construyendo el proyecto de Simeone de la 2019-2020 y hoy reciben a 2 nuevos futbolistas, al central brasileño Felipe, de 30 años procedente del Oporto, y al medio centro mexicano Héctor Herrera, de 29 años. Ambos trabajarán mañana ya a las órdenes del Cholo Simeone en el inicio de la pretemporada rojiblanca. Por cierto, que el primer equipo en empezar a trabajar es el Español, que hoy arranca la preparación siendo el conjunto más madrugador de toda la Liga Santander. Además, informa Isaac Fouto de que esta tarde la Liga y la Real Federación Española de Fútbol firmarán el convenio de cooperación para las próximas 5 temporadas hasta la 2024-2025. En ese acuerdo no se incluye el partido de los lunes y de los viernes, ya que de momento no se ha llegado a un punto común entre las dos partes. Y estamos pendientes también de Wimbledon. Ya saben que ayer Rafa Nadal se clasificaba para la siguiente ronda. Mañana se enfrentará contra Kyrgios y caía a Garbiñe Muguruza. Hoy 4 españoles entran en liza: Bautista, Feliciano López, Verdasco y Granollers. Vamos a ver si pueden alcanzar, Marta, la siguiente ronda.
Gracias, Santi. Además, acabamos de conocer que el juzgado de instrucción número 9 de Málaga, que es el que está investigando el caso del niño Julen, el pequeño que cayó en un pozo el 13 de enero en Totalán, en Málaga, pues considera 20 indicios el juez de posible homicidio imprudente por parte del dueño de la finca. Y en el espejo, Faustino, Catalina, buenas tardes.
Hola, muy buenas
Hoy
tardes, Marta.
Hoy hacemos protagonistas a los jóvenes que estos días viajan hacia rincones de los cinco continentes para vivir distintas experiencias de misión, compartiendo su tiempo y trabajo con los misioneros que allí dejan su vida con su compromiso de fe y testimonio de caridad.
Así es, son esos miles de jóvenes que como voluntarios o como cooperantes viven y ayudan a los misioneros en su trabajo diario. Son, por ejemplo, los que envía la Organización de los Dominicos Selvas Amazónicas para trabajar y acompañar a comunidades nativas de diversos países de Latinoamérica, o los jóvenes madrileños como Pablo de Mergelinal, de 21 años, que el año pasado ya estuvo en Etiopía y allí va a volver de nuevo este año para compartir el duro trabajo con cinco misioneras en un orfanato con niños con SIDA y con enfermedades mentales. Quiere aportar allí su granito de arena una vez más y crecer como persona y discernir su vocación, lo que quiere hacer en la vida.
Gracias, Faustino. Te estamos contando la última hora en Mediodía COPE.
Doncs apa, que estem ben informats ja, com sempre, des dels serveis informatius de la cadena COPE, hora en la que obrim la Nacional 240... I com sempre, amb la meva parella de veu, parella o de oïda, o de veu i d'oïda, no ho sé, Mònica Carrasco.
Què tal, Ricard Álvarez?
Com ho vam dir, això?
Parella de veu, parella de veu.
Som parella de veu. De ball sí, no, sí. Perquè ho tindries fatal, eh?
Bueno, de ball perquè mi... estem, a més, perquè estem a distància, estem a una distància considerable.
Sí, sí, però ja et va bé, eh? Vull dir, perquè és que jo amb parella de ball ho tindries malament, eh? Però molt malament, eh? Mira, parella de veu encara. Encara, si no agafem algun refredat ara amb els aires acondicionats. Però...
Ai, que malament ho porto, això, Ricard.
Pues escolta, jo sort en tinc.
No, jo no. Jo estic entre ventiladors i aires acondicionats, estic fatal de la veu, eh?
Pues jo sort en tinc, mira, perquè si no, malament. Escolta, que això no sigui impediment,
no,
perquè de cara als propers dies, avui estem a dimecres, dijous, divendres o el cap de setmana, no sortiu a fer coses.
No, 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 no. I de fet, mira, jo per no necessitar ni aires acondicionats ni ventiladors us proposo una activitat que a més és per tots els divendres d'estiu en un lloc on corre l'aire.
Tots els
corre
divendres d'estiu.
Corre molt l'aire i s'està fresquet.
Mira, doncs no ho sabíem, eh? Quasi bé ens hem posat d'acord perquè sí, jo avui et parlaré d'una proposta musical, cultural i de visita del patrimoni, però per tot l'estiu.
Ai,
per tot l'estiu.
Ai.
19 concerts, ni més ni menys. Concerts de petit format.
Vinga, doncs escolta, què? Un minut i mig, dos minuts?
Bueno, no, explica'm la teva, va.
Ah, te l'explico?
Vinga, va.
Mira, doncs...
Anem a per la... No, anem a per la teva.
Ah, doncs vinga.
Convida'm, va.
Vinga. Avui us proposo un pla per als divendres de juliol i agost. Concert del reusenc Fito Luri en un lloc molt exclusiu. És dalt del campanar de la Prioral de Sant Pere de Reus. Fito Luri, molt bon dia i gràcies.
Hola, bon dia.
Escolta, has tocat en molts llocs al llarg de la teva carrera musical. No sé si mai ho havies fet dalt d'un campanar.
Doncs no, la veritat és que no. Però, de fet, tampoc és un concert, diguem-ne, convencional, eh?
Clar.
És diferent.
Clar, clar. Ara...
Llavors, la cosa canvia.
Ara expliquem per què és poc convencional. Aquí has unit esforços amb Codo l'Educació, que es dediquen des de fa molts anys i molt bé a apropar la història a través d'activitats doncs, culturals i lúdiques. Com neix aquest projecte?
Bé, doncs, jo tinc la sort de formar part de l'equip de Còdol i amb ells doncs, desenvolupem diverses activitats i diverses creacions dins de l'àmbit educatiu i també doncs, cultural. Mm-hmm. I va sorgir la idea de poder doncs, explicar la llegenda de la Rosaura, la filla del campaner, que és una llegenda que està, diguem-ne, que envolta el campanar de Reus.
Sí.
I a partir d'aquí doncs, va sorgir aquesta idea d'explicar la llegenda i musicar-la. I el que faig és això. Mm-hmm. Començo des de baix de tot i a mesura que vaig pujant pel campanar vaig explicant la llegenda i vaig cantant algunes parts de la llegenda, que són cançons de creació pròpia. Mm-hmm. Expressament per aquesta activitat.
Clar, o sigui, aquí has fet composicions específiques, per tant, no?, lligades a aquesta història de la Rosaura. Per aquells que potser no siguin de Reus i ens estiguin escoltant ara, Fito, ens pots fer 5 cèntims de la llegenda de la Rosaura, la filla del campaner de Reus?
Sí, doncs molt esquemàticament.
Sí.
El 16 de desembre del 1640, les tropes castellanes volien entrar a Reus. Catalunya llavors estava desolada ja pel rei Lluís IV, Felip IV, i en a Reus tota la gent jove, diguem-ne, els homes joves estaven lluitant al camp de batalla i no va tenir més remei que cobrir les portes. En això que el capità, diguem-ne, del destacament, va veure la Rosaura, que era una noia bonica, una donzella preciosa, i la va voler fer seva, la va voler conquerir de nit, i ella, doncs, oferint resistències, va agafar la corda de la campana de Sant Pere, que era la campana que estava sometent, i allò va despertar els veïns, pensant-se que les tropes franceses, aliades dels catalans, havien vingut a Reus a ajudar-lo, i tothom va sortir al carrer amb pedres, pedranyals, el que fos, per defensar la vila de Reus. I quan els soldats castellans creien que eren els francesos que havien arribat, al no veure el seu capità van fugir, el capità en baixar baix es va trobar sol, el van matar, i l'endemà, quan va sortir el sol de nou, tothom es preguntava qui hi havia trucat el sometent.
Sí.
Quan van pujar dalt el campanar, van trobar la Rosaura morta a sobre de les voltes de l'església. Bueno, t'ho he explicat.
Molt ràpidament, però molt bé, molt bé, molt esquemàtic. Home, per més detalls ja haurem de venir a veure't cantar-li a la Rosaura, perquè també li cantes a ella, no?, en aquesta activitat que es fa els divendres.
Sí, és clar, és un homenatge, una mica, doncs, a aquesta actitud, no? Sí que és una fantasia és una llegenda, no?, extreta de la fantasia popular que any rere any ha anat passant d'un florella. Però sí que és un homenatge amb aquesta actitud. A més, tot el que fem des de Còdol, tot i que sigui, en aquest cas, una llegenda, sempre ho intentem fer des d'una rigorositat adequada, no? Tot i ser un espectacle musical i tal, sempre hi ha aquest punt de rigor que és el segell de Còdol Educació.
Et volia preguntar també com és, perquè a banda d'evidentment la llegenda de la Rosaura, aquesta activitat el que fa és ajudar-nos a conèixer una mica més la prioral, bé, i el campanar concretament, perquè comenceu, però tu vas guiant a tot el públic per l'escala de la torre i feu algunes aturades, no? La història no és directament pujar i arribar a dalt de tot.
No, clar, comença des de baix, des de, diguem-ne, peu de campanar,
sí.
I mica en mica vaig explicant la història, que la començo explicant des de baix, i a mesura que anem pujant, la vaig explicant i vaig cantant cançons, i ens anem aturant, no n'hi ha moltes, són poques, a les diferents sales que hi ha al campanar, la sala del rellotge, del carilló, ens anem aturant en alguns punts concrets fins que arribem a la primera, diguem-ne, part on hi ha les campanes, i acabem al darrer pis, que és on hi ha la campana més gran, que és la Petra Clàudia. Sota la Petra Clàudia és on acabo d'explicar la llegenda. Durant tot el recorregut hi ha música i hi ha història. I a més, com és una escala sense ànima, és a dir, és una escala de caragol que està foradada pel mig, doncs l'acústica és molt bona, perquè puc projectar la veu per allà i realment del primer a l'últim s'escolta amb certa claretat.
Ara t'anava a dir, estic convençuda de que ho has utilitzat tot, la sonoritat d'aquesta torre, el rellotge, tot, jo crec que és protagonista, no?, en aquest espai.
Sí, la veritat és que ha estat ben fàcil, perquè no ha calgut afegir res més. L'encant de l'espai i el que oferia l'espai, ja n'hi ha hagut prou com per poder crear una estona màgica.
Això serà cada divendres a les 8 del vespre, concert del campanar, vistes meravelloses, posta de sol, i a sobre això ja ho acabem d'amanir amb vins de la DO Tarragona, Fito.
Sí, la veritat és que és una experiència molt bonica, com diem aquí baix, és una experiència Còdol, no? Que sempre són molt boniques,
sí.
I és això, després d'escoltar la llegenda, d'escoltar les cançons, acabem a dalt de tot, mentre el sol es pon, i amb una copa de vi de la DO Tarragona, té una durada més o menys d'una horeta, que és perfecta, perquè llavors ja és l'hora de sopar, i la gent tranquil·lament, després d'haver viscut aquesta vivència tan intensa, llavors poden gaudir de la ciutat de Reus.
Evidentment, per l'espai hauran de ser també grups reduïts, per tant, si això els fa ganes, entrin a www.codoleducació.com i reservin ja la seva entrada, no? Perquè, clar, no sé quin és el màxim de gent que podeu acollir en aquesta activitat.
Doncs l'ideal són unes 20-22 persones. Va. Això és ideal. Llavors, des de Còdul també, això també està molt present, no? Que la qualitat del que s'està oferint ha de ser molt bona i, per tant, més públic no, crec que no s'acceptarà. O sigui, sempre hi haurà aquest màxim d'entre 23-22, que és la mesura ideal per poder gaudir de l'espectacle.
Doncs ja saben, cada divendres aquest estiu, 8 del vespre, www.codoleducació.com, poden reservar les entrades, el preu són 13 euros, una mica més barat, 10 per a nois i noies d'entre 8 i 17 i els petits de fins a 6 anys, entrada gratuïta.
A partir del dia 5 de juliol, llavors ja tots els divendres fins a finals d'agost.
Doncs escolta, moltíssimes gràcies per haver estat aquesta estona amb nosaltres, per explicar-nos aquesta activitat, enhorabona pel projecte i que us vagi molt i molt bé.
Moltes gràcies.
Para mí el verano, hombre, el verano es el olor de las higueras. Teníamos una higuera cerca de casa, de la casa del verano, y ese olor llegaba en los tiempos del calor y era ese evocador maravilloso. Lo que pasa es que para mí ahora mismo el verano, lo suyo es un buen polígono industrial donde realizar un buen programa. Eso sí, siempre con la radio encendida.
En COPE, Carlos Herrera vive el verano contigo.
Y recuerda, el 2 de septiembre sigue el mejor entretenimiento de 6 a 1 del mediodía. Te lo vas a perder.
Cuando te regalan 3 meses gratis en tu seguro de coche o moto, solo puedes esperar grúas especializadas para parkings, facilidad de gestión y la mejor asistencia del mercado. ¿Verti o falso? Vente a Verti. No solo tendrás 3 meses gratis, tendrás mucho más. Calcula el precio de tu seguro en verti.es y te guardamos la oferta 6 meses.
En Hyundai pensamos que el movimiento se demuestra cambiando. Por eso durante los Move Days, si cambias tu antiguo coche por un Hyundai nuevo, tienes hasta un 30% de descuento en una gran selección de modelos. Muévete, cambia con los Move Days de Hyundai. Solo durante el mes de julio. Descuento sujeto a financiación ofrecida por Banco CTLM SAU. Consulta condiciones en Hyundai.es.
Un motero siempre llega puntual a cualquier sitio.
Un mutuero hace lo mismo, pero por menos dinero.
Vente a la Mutua y te bajamos el precio de tu seguro de moto, sea cual sea. Llama al 902-555-485. 902-555-485. Mutueros, bienvenidos. Condiciones en Mutua.es.
En Repsol te ofrecemos toda la energía que necesitas. Ahora también electricidad y gas natural para tu hogar. Pásate a la luz y el gas de Repsol y benefíciate de hasta 9 céntimos de descuento en cada litro de carburante, asesoramiento personalizado y muchas ventajas más, con la garantía Repsol. Infórmate en el 900-907-919 o en laluzderepsol.com.
Si te has quedado con más ganas de Herrera en COPE, entra ya en cope.es. Con un solo clic, estás conectado a Carlos Herrera.
Doncs vinga, Mònica, busquem aquesta proposta que us fem avui des de Lleida. És una proposta molt musical i, a més, d'aquesta que et fa recórrer el territori. I jo crec que això és magnífica, perquè és veritat que el món és molt gran i que, a més, en aquestes dates de vacances, la gent, el primer que pensa és en viatjar i anar a veure coses. I això és magnífica, però sense desmereixer i sense oblidar-nos del turisme quilòmetre zero. Mira, ja us sé que hi ha el consum quilòmetre zero, el turisme quilòmetre zero, perquè aquí a la Rodona, concretament a prop de la ciutat de Lleida, hi ha un festival de música que arriba a la 8a edició i que, a més d'oferir-nos doncs, molta riquesa musical i cultural, doncs també ens obliga, entre cometes, o ens ajuda a viatjar i a visitar el territori. I per parlar de tot plegat avui, t'estic parlant de la 8a edició del Garrigues Guitar Festival, però per parlar de tot plegat avui connectem amb el Consell Comarcal de les Garrigues, concretament amb el seu coordinador de cultura, amb l'Isidre Pinyol. Isidre, què tal? Bon dia.
Hola, molt bon dia.
Escolta, suposo que estaràs d'acord amb mi que, evidentment, arriben les dates de vacances i la gent té ganes de viatjar, però que està molt bé, però que tampoc hem d'oblidar de vegades les coses que tenim més a prop, eh?
Sí, exacte. La gent té la tendència de viatjar sempre a marxar lluny a fora
i el que tenim més a prop moltes vegades ho valorem més la gent que ens ve de fora que la gent que propera aquí,
correcte,
la gent del territori.
Correcte. Mm-hmm. Isidre, 8a edició del Garrigues Guitar Festival. Escolta, parlament, d'on ha sortit aquest festival? Com va néixer?
Mireu, la idea naix perquè a la comarca de Garrigues, concretament al poble de la Granadella, hi va néixer el musicòleg, el compositor, el mestre Emili Pujol. El mestre Emili Pujol és un guitarrista conegut arreu del món i que a la comarca realment està com a oblidat, no? Sabeu que també l'Emili Pujol va deixar tot el seu llegat a la Diputació de Lleida, concretament a l'IEI, i la veritat és que aquest era un personatge que a totes les escoles de música, a tots els conservatoris del món el coneixen, però aquí el teníem una mica com a diguéssim, així, com a abandonat.
El que dèiem al principi, que de vegades ens fixem molt en les coses de lluny i les de prop no.
Sí. I llavors, teníem diverses consultes sobre aquest personatge, i amb un company que és de Barcelona, que està fet en el món de la guitarra, del Conservatori Guitarrístic de Barcelona, doncs va sorgir la idea de crear un festival recuperant aquesta figura de l'Emili Pujol, no? I mig en sèrio, mig en broma, estem ja a la 8a edició, i la veritat és que ens funciona molt bé, molt bé, i el que comentava és, no? Fem concerts arreu de la comarca dels Garrigues, també amb un poble que és el Segrià, però que és Torrebesses, que està vinculat amb l'Emili Pujol, no? Perquè el terme de Torrebesses, el llindar entre Torrebesses i la Granadella, ja existeix en el Mas Janet, on l'Emili Pujol s'inspirava per les seves composicions. I on feia cursets amb els seus alumnes, no? Per això tots els seus alumnes el reconeixen com el gran mestre, el gran maestro que ven ells, no?
Isidre, això de mig en broma, mig en sèrio, ja saps que les millors coses succeeixen així, eh?
Sí, la veritat és aquesta, perquè quan se'ns va plantejar... personalment, jo el món de la guitarra, de la música tan específica de la guitarra, no ho conec, no? Però gràcies a aquest company, que és el Jordi Picarro, de Barcelona, que ens dona, que fa cobertura artística dels artistes que ens participen, diguem-ho així, doncs hem pogut fer aquest festival, digui, cara i ulls, recuperem la figura de l'Emili Pujol, i com que ho comentava, fem concerts a diversos espais de la comarca, posem en valor el territori, els pobles, els espais patrimonials, perquè, per exemple, aquest dissabte, concretament, vam començar, el festival va començar dissabte passat, als Jardins del Terrall, però aquest dissabte, dia 6 de juliol...
Als Jardins del Terrall de les Borges Blanques,
De les Borges Blanques, això va ser dissabte passat, el dia 29 de juny.
I aquest dissabte, dia 6.
El dia 6 de juliol, a les 8 del vespre, al Centre d'Escriptura Rupestre del Cogul, que és Patrimoni de la Humanitat, a les 8 del vespre farem, primer que res, una visita guiada per a la gent que no coneixi les pintures del Cogul.
Molt bé.
I a les 9 hi ha un concert amb la Montse Seró, que és una soprano, i Carles Herraiz, que és guitarrista del Conservatori de Lleida.
Molt bé.
I després de tot, aprofitem l'acte, perquè també la cooperativa del Cogul fa el seu centenari i hi haurà també una mica doncs, de tasca de degustació de productes de la terra. Per tant, com us deia, al festival hi ha música, hi ha guitarra, hi ha patrimoni,
és un,
hi ha gastronomia.
És un paquet complet d'això, eh?
Magnífic.
Us dono una web perquè la gent que ens escolti es pugui connectar i comenci a mirar coses, www.emilipujol.cat, i allí ja accediu al Festival Garrigues Guitar Festival.
Exacte.
Emilipujol.cat, des d'allí trobareu tota la informació, els programes. Estem parlant, Isidre, d'una programació de 19 actuacions, aquest mes de juliol, un al juny i el mes d'agost.
Sí, sí, la veritat és que nosaltres quan ho proposem a la gent del territori, als pobles de la comarca, els pobles ens hi adhereixen perquè a poc a poc, ho comentem, no? Com vam començar, a poc ha anat agafant èxit, ha anat agafant embranzida, sobretot gent de les contrades de Lleida, però també gent de fora ens venen a visitar justament per veure concerts, per veure els guitarristes, perquè és un festival memorial Emili Pujol, però és un festival internacional. Uh-huh. Aquest any tenim gent de Xile, tenim gent d'Argentina, tenim gent d'Àustria. Per tant, gent que ven especificament a veure aquests músics, i la veritat és que les vetllades que oferim a la gent disfruta molt, i són aquestes vetllades culturals d'estiu, que la gent vol sortir, amb molts intents hi ha aquesta marinada que ens arriba als pobles, que refresca també tan calorós com després d'aquests dies, també.
Sí.
Tot això ajuda, no?
I tant.
Moltes vegades amenitzat doncs, amb una copeta de vi, amb una mica de productes de la terra, la gastronomia del territori, no? I amb uns preus molt assequibles, i fins i tot en algun lloc són entrades lliures. Vull dir
molt
que
bé.
La gent pel preu no es podrà pas queixar.
No, no, i tant. Estem parlant amb l'Isidre Pinyol del Consell Comarcal de les Garrigues, que al final sou qui heu organitzat i aglutinat tot, tot aquest festival, el Guitar Festival. Isidre, escolta, estem parlant de 19 actuacions, llavors ara no les podem dir totes, per això us hem donat la web, www.emilipujol.cat, perquè la gent remeni, busqui i triï la seva, però escolta, destacament amb alguna que diguis, aquesta no us l'heu de perdre pel lloc, per l'actuació, per les dues coses o per alguna altra cosa concreta?
Mireu, home, això fa una mica mal fet.
Ja ho sé, això és difícil. Jo,
per exemple, aquesta del Cogul, que es compagini.
Home, aquesta és magnífica, és aquest dijous, aquest dissabte, eh?
Amb gent de la terra, amb gent de Lleida, eh? Amb Carles Arraiz i la Montse Seró, que es fa a les pintures, que és patrimoni de la humanitat. Mm-hmm. I després hi ha el centenari de la cooperativa del Cogul, conjuminem tres actes que poden ser magnífics. Aquesta, per exemple, no? Però és que la setmana següent anem a Bellaguarda i també hi ha una contratenor i un guitarrista, no? A l'església de Bellaguarda. També és important. I llavors saltaríem, bueno, llavors a la Granadella i Torreveses fem un curs i un concurs aquest any, uh-huh, per guitarristes joves. Hem incorporat un curs i un concurs, no? Hi ha un jurat, hi ha uns professors que fan classes, i aquí també volem potenciar aquest espai del Mas Janet on ens inspirava l'Emili Pujol. Però jo, la que n'hi ha dos al juliol que no em perdria, una és al Castell de la Floresta, on hi actua el Jaume Torrent, un guitarrista reconegut mundialment, fill del poble de Juneda, i la Marisa Martins, que és una soprano impressionant i que, bueno, està vinculada també al poble de la Floresta perquè està casada, diguem-ho ja, al poble de la Floresta.
Quin dia, això?
Això seria el dia 10 d'agost.
10 d'agost.
10 d'agost, no? I també, però és que hi ha diversos concerts.
Bueno, però és que, a més, a part de la part de la proposta musical, que està molt bé, l'entorn, el marc on es realitzen aquests concerts també són dignes de citar-los, eh?
Sí, sí, al Castell de la Floresta, en aquest cas, no? Però és que el dia 14 d'agost, uh-huh, he fet un altre concert al Castell de l'Espluga Calba, per exemple, no? Uh-huh. I clar, fins i tot que estic al Castell, hem parlat de pedra, no? Perquè la pedra també, l'any passat, es va declarar la pedra, el tècnic de la pedra seca com a patrimoni material de la humanitat.
Sí,
i hem utilitzat la cabana de volta, símbol del paisatge de les Garrigues, per a manifestar també aquest festival.
Uh-huh. Molt bé.
I també un concert que agradarà moltíssim, vull pensar que agradarà molt, és el dia 24 d'agost al celler Vinyes Vilars d'Arbeca amb el grup Escaramouch, que és un jazz molt fresc, molt actualitzat, i que allà a la fresca pues, s'amenitza sempre amb una copeta de vi del celler. Us he dit 3 o 4 actuacions, però és que
me'n deixo unes
altres, que són tan més bones que aquestes.
Que ho sé, que fa de mal dir això. És exacte. Com el que té 3 o 4 fills, diu, quin t'agrada més?
Exacte,
que no es pot dir això, que ho sé. I ho sé que sempre es posem amb un compromís.
Jo el que vol dir és que la gent pogués veure la pàgina web, sobretot és una pàgina que és interessant, però la que hi ha tot el festival és www.garriguitar.cat. Si entreu aquí, podreu conèixer la figura d'Emili Pujol en vídeos i tot el que seria el festival el fil per randa especificat allà.
Molt bé. Doncs a garriguitar.cat, sí. Que us portarà cap a emilipujol.cat també.
Són aquestes dues.
La que garriguitar.cat o emilipujol.cat, i allà ho trobeu tot, és veritat, el que diu l'Isidre. Aquí, de cada actuació, tindreu tota la informació i al final, escolta, hi ha aquesta grandesa, cadascú ha de triar al que vol anar, però bueno, que si vol repetir, si vol anar dos o tres vegades, benvingut sigui, eh?
Tenim gent que ens va seguint de concert a concert.
Ah, això no va dir.
I cada vegada n'hi ha més, eh? O sigui, dels 14 i 15 concerts que hi ha gent que en veu 8, 9, 10.
Clar que
i
sí.
Això també s'utilitza una sèrie de gent que més disfruten, coneixen el territori i passen esvetllades molt, molt interessants.
I tant que sí. Molt bé, doncs avui amablement hem parlat amb l'Isidre Pinyol des del Consell Comarcal de les Garrigues, és coordinador de la vessant de cultura, i ens està parlant d'aquesta 8a edició del Garrigues Guitar Festival, 8a edició, que, com deia ell al principi, mig en broma va començar, mig en sèrio, però que ara jo crec que és una aposta seriosa, sí, magnífica, des de la vessant musical, però des de la vessant cultural, perquè lligar aquestes dues coses no sempre és fàcil. Jo crec que vosaltres ho heu aconseguit, i escolta, estic mirant el llistat del programa, i crec que mirant el programa queda claríssim que, escolta, que està lligadíssim la música, la cultura, el patrimoni, com bé ens deies, perquè visitarem llocs que d'altra manera potser no hi aniríem mai, i alhora gaudirem d'un concert, i alhora gaudirem de les explicacions de per què es fa aquest concert o per què no. Qui era Emili Pujol? Coneixerem aquesta figura. És un festival molt recomanable, eh? 8a edició d'aquest Guitar Festival de les Garrigues. Us torno a recordar la web, el garriguitar.cat o emilipujol.cat, i aquí trobareu tota la informació. Des de la plana web també podem fer la reserva o comprar les entrades, suposo.
Sí, sí, ja us dic, moltes vegades les entrades són visita lliure o entrada lliure, i si no es pot fer la reserva o allà mateix lloc a guixeta, diguéssim, que no hi ha problema.
Molt bé, doncs, Isidre Pinyol, escolta, enhorabona, de veritat, i moltíssimes gràcies per atendre'ns. Que vagi tot molt bé.
Molt bé, moltes gràcies a vosaltres per convidar-nos i fer la difusió. Merci.
Doncs ja ho has vist, Mònica, per no... conèixer totes les Garrigues amb els concerts, eh?
Sembla que ens hagin posat una mica d'acord amb la proposta d'avui, eh?
Sí, sí, per això quan m'ho has dit al principi, dic que consti, que no ho sabíem.
No.
Però tu m'has fet una proposta de llarg recorregut i jo també.
Doncs mira, millor, perquè jo entenc que ara la gent tenim les agendes complicades, eh? Perquè qui no està fora i tal, doncs això, que sàpiguis que durant tot l'estiu tens oportunitat de gaudir-ne.
I que els llocs on es fan els concerts són fresquets.
Això.
Que això també s'ha de
mirar. Importantíssim. Escolta, Ricard, doncs acaba de passar molt bon dimecres. Ens
Igualment.
Escoltem aviat.
Molt bé.
Vagi bé.
¿Qué estás pensando?
Escríbenos en Twitter a @cope y en facebook.com/cope.
Me encanta el movimiento del seísmo por la mañana. Siento el ahorro. Línea Directa se supera. Por primera vez, 6 meses gratis en tu seguro de coche. 902-123-197. Consulta condiciones en lineadirecta.com. Una compañía Bankinter. Y no te olvides también de ahorrar en tu seguro de hogar con Línea Directa. Llama ya al 902-123-197. 902-123-197.
¿Quieres formar parte del programa líder de la radio deportiva española?
¡Sí, se lo colecciono con Irada!
¿A qué esperas para sumarte a Tiempo de Juego con Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño? Al mejor espectáculo radiofónico jamás visto.
¡Todos en el túnel! ¡Esto va a empezar!
Matricúlate ya en el curso de especialista en periodismo deportivo organizado por la Fundación COPE y por la Universidad CEU San Pablo y dirigido por Paco González. Título propio. Llama ya al 670-980805 o escribe a info@fundacioncope.com y conviértete en el mejor narrador deportivo.
Rebajas en Vision Lab. Sí, sí, llegan las rebajas de Vision Lab. Monturas, cristales, gafas de sol, lentillas, audífonos, todo rebajado hasta el 50%. Ven a las mejores rebajas, solo en Vision Lab. Consulta condiciones.
Tenían todo lo que podían desear, pero renunciaron a ello para entregar su vida a Dios. San Francisco y Santa Clara de Asís escribieron juntos una historia de sacrificio y entrega a los demás. Clara y Francisco, el viernes a las 10 de la noche, Fe en el Cine, en 13.
Hola, cariño, ¿qué haces con el ordenador?
Mirando lo de la alarma, que hay que cerrarlo ya. En nada nos vamos de vacaciones.
Pero nos va a dar tiempo a instalarla antes de irnos.
Sí, sí, mira, en la web de Securitas Direct lo puedes calcular online y te la instalan el mismo día.
Protege lo que más importa con Securitas Direct, la alarma más recomendada. Llama ahora al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es. Recuerda 900-200-200.
Migdia.
Cope Lleida.
Estàs informat.
Doncs a part, si ja hi anem directes cap a les 2 de la tarda, parlant de noves tecnologies com tots els dimecres, amb l'espai InfoCope Lleida, com sempre. Ja saps que ens trobes a internet, www.infocopelleida.com. També et pots subscriure al nostre podcast i escoltar-nos en directe, també a través d'internet, a cope.es/directos/Lleida. Ens pots escoltar en directe des d'on tinguis internet, potser a l'altra punta del món. als estudis, avui, amb nosaltres, Jaume Sitjà. Què tal? Bon dia.
Hola, què tal? Molt bon dia.
És el que té el tema d'internet, que a través d'internet poden estar escoltant ara mateix en directe des de l'altra punta del món.
Com ha canviat el tema, eh? Avui en dia no es concebeix la ràdio si no tens una aplicació per escoltar-la. I ara pots escoltar de qualsevol lloc,
És bueno, una bomba.
Després parlarem de David Casero, què tal?
Buenos días.
No, primer comencem per això. No, dic, per exemple, ara a Siri, la nova actualització, ja permet demanar-li emissores directament. Jo he provat amb Copa i funciona.
Bueno, ¿cómo no va a funcionar? Si en la Keynote ya sacamos la imagen, ¿no?
Sí, señor. Sí,
de
señor.
Todos los logos a nivel mundial que había, el de Copa y Cadena 100 arriba a la derecha en la primera fila. ¿Por qué? Porque fuimos
también
pioneros.
Y el de Rock FM, el de Rock FM y el de Megastar.
Sí. La goma,
Todo el grupo,
Y sabéis una cosa, mira, os suelto una efeméride. ¿Sabéis qué fue primero, la aplicación de móvil de Cope o la de Info.cope?
Pues supongo que la de Info.cope.
Fuimos los primeros.
Sí, señor.
Fuimos los primeros.
Ojo, Ahí lo dejo.
Ahí lo dejo.
No, venga, Jaume, escolta, ¿qué parlarem avui?
Avui també tenim companyia que l'estudi, benvingut, Leandre.
Bon dia a tots.
Leandre Palau el tenim aquí ja preparat perquè avui ens acompanyen a l'espai entrevista.
De què parlem?
De què parlem, doncs, això? Que ja hem entrat al juliol i això vol dir que estem a la recta final de la temporada. Només ens queda, doncs, aquest i un altre programa. I com tot curs, fem balanç d'aquest final de temporada com ha anat. I un dels gadgets que ens ha acompanyat aquest programa, doncs, podem dir que s'acomiada avui per donar pas a un patrocinador la propera temporada. O sigui, també tot evoluciona, la tecnologia evoluciona, i nosaltres també evoluciona.
El botonet aquest que...
Snapclick, sí. Però tot això d'aquí ho parlarem a l'entrevista a TIC. I després, com no, farem aquesta petita pausa pel concurs d'adivinar la cançó, o aquesta... És sorpresa avui, Ricard? És cançó preparada? És cançó efemèride? Va lligada amb l'efemèride del David?
Bueno, no sé quina és l'efemèride del David, però vaja, no sé, podria ser, però vaja, no crec.
Vinga, va, 30...
És del segle XXI la que he triat jo avui,
David, quin any és l'efemèride?
Bueno, pues la mía nos vamos hasta 1988.
No,
88, no, el 88, però si la vols buscar una del 88, te donem uns segontets. Vinga, i tot seguit de l'efemèride que ens porta el David, doncs continuem amb l'actualitat del món, amb la tertúlia de Fric. I com sempre, deixem el millor pel final, on tindrem aquestes fantàstiques idees, aquestes solucions, aquestes comoditats que ens arriben des de l'Espai Tecnològic al carrer Segovia número 4 i a internet espaitecnològic.cat. Però primer donem aquest, pitgem aquest botonet màgic, aquest snap click, i arrenquem l'Espai Tecnològic de Cope Lleida.
Recordeu que si voleu tornar a escoltar aquest o qualsevol altre programa, ens trobareu a internet infocopelleida.com, al Facebook, Twitter i al podcast.
Doncs ara sí, ja directes cap a l'entrevista, Jaume.
Ho comentàvem a l'entrada del programa. A partir de mitjans d'aquesta temporada vàrem començar a domotitzar el programa amb un botonet que arrenquem cada dimecres. Aquest botonet li ha sortit un germà i avui podem confirmar que la temporada que ve tindrem un patrocinador cada dimecres on aixecarem la porta del garatge on fem aquest espai tecnològic de Cope Lleida. I per parlar-ne tenim amb nosaltres a Leandre Palau. Què tal, Leandre? Molt bon dia.
Hola, bon dia a tots. Què tal?
Molt bé, benvingut aquí una altra vegada més a Cope Lleida.
Sí, és casa meva. Pues, moltes gràcies.
Me n'alegro. Sempre arrenquem amb aquest snap click, però segur que encara hi ha gent que no sap què és això de l'snap click, perquè nosaltres aquí ho diem, pitgem aquest botonet, però què és aquest botonet que tenen aquesta gent?
Sí, bueno, l'Snap Click és un botó intel·ligent. Sempre es posa la paraula intel·ligent quan hi donem una connectivitat i el que ens permet és tenir en un sol botó tot un munt de funcionalitats. Sense anar més lluny, doncs ens permet, si prems el botó una vegada, doncs ens permet connectar-nos o enviar un xat directament a una persona. Si el prem dos vegades, doncs t'obre la porta del pàrquing, i si ho mantens pitjat durant més de 3 segons, el que fa és avisar a un servei d'alerta o senzillament pues, està donant un avís de que està passant alguna cosa. Per tant, l'Snap Click està funcionant. Ens hem emportat una gran rebuda perquè des dels Sant Fermins, des de Pamplona, el dia 7 de juliol, es van posar en contacte amb nosaltres per poder veure d'implementar aquest botó o a veure què en podíem fer pel tema de Sant Fermins, pel tema de la violència o l'acòs sexual, utilitzant aquest botó per poder donar un suport a la possible víctima que en un moment de risc pues, pugui tenir la possibilitat de prémer el botó, no? Per tant, estem molt contents. Les escoles també ens han obert les portes, estem fent xerrades perquè l'ús del mòbil és bo, és important, però cada vegada ha de ser més restrictiu per no arribar a situacions compromeses i el més aplic, doncs, bueno, podem conjugar la possibilitat de comunicar-se però no tenir el mòbil a les mans.
Globalia, com a empresa tecnològica, sempre està fent solucions de mobilitat. Una en què aquests dies està donant molt que parlar és aquesta, el tu horario, no? Tu horario. Ja que amb la nova normativa laboral heu tingut de buscar aquí una solució ràpidament per les empreses. Què és, per què i quina acollida ha tingut?
Pues l'acollida ens ha desbordat. De fet, ja ho sabíem i ens ho pensàvem, que en el moment en què això fos llei hi hauria pues, una balança, bueno, una avalanxa de gent que, o d'empreses, millor dit, que busquen donar una solució a una possible, bueno, pues, una possible inspecció o alguna possible sanció. Nosaltres, amb Torario, el que hem intentat és fer un comunicador que dins de tot el que fa pues, també explique, comente, registre tot el que fa un treballador. El que estem veient és que avui en dia moltes empreses decideixen utilitzar el paper, podríem dir el sofert paper, com a control per fitxatges. Avisa navegants, ho comento perquè això ja s'ha comentat també en reunions, amb inspeccions, amb subinspeccions, de que aquest paper no té una durada infinita i de que no és el sistema que sigui perdurable amb el temps. Per tant, convé que les empreses vagin mirant alternatives a recollir, a recopilar tot el registre i control horari amb altres suports. De moment el paper ho està suportant, però el primer punt que diu la normativa és que ha de ser un sistema no manipulable. I, per desgràcia, pues el paper avui en dia pues no té aquesta virtut, es pot arribar a manipular fàcilment.
Això és el que tothom te'n demana, no? Hòstia, però jo... És que...
Sí, però, clar, estem en un país en el qual, pues, bueno, ja entenem que si les coses no es fan obligatòries i darrere no hi ha una sanció, pues, evidentment ningú ens demanaria un horari. Això seria un extra que ho faria, pues, per no dir ningú. Avui en dia pues, ja està implementat. Faig un incís dient que no és una normativa espanyola, és una normativa europea. És a dir, això no ens ho... No ens ho han imposat des d'Espanya, ens ho han ordenat a Europa i Espanya senzillament ho ha executat. Per tant, està agafant un ventall més ampli.
Però tot aquest expertís que té Globalia i que porteu en el món de la mobilitat tecnològica us porta a crear una nova solució que la propera temporada ens acompanyarà a cada programa. Gràcies. Avui en dia tenim accessibilitat, tenim connectivitat i tenim intel·ligència. Aquest podria ser el resumen i com ho conjugueu tot això, tot plegat?
Pues, bons, has comentat tres factors bàsics per al projecte, és a dir, l'accessibilitat ens ha de permetre que un usuari pugui accedir fàcilment a un edifici. Això és el que la propera, a partir de setembre, pues, podem posar a disposició de tots els usuaris. El fet de que atencem un vehicle en una porta d'un pàrquing i per art de màgia s'obri sense necessitat de botons, comandaments, claus... Bueno, doncs aquesta és la connectivitat que oferim. És a dir, a partir d'aquí, l'usuari podrà tenir accessos il·limitats a qualsevol edifici amb una mateixa pegatina o amb un mateix clauer intel·ligent. La qual cosa fa que puguem substituir, i ara sí que es pot dir amb totes les lletres, podem substituir la clau per un tag intel·ligent, una pegatina, que posada estratègicament al mòbil o en un vehicle doncs ens permeti accedir a un edifici. Finalment tenim el punt de la intel·ligència, és a dir, tot això el que estem fent és agafant unes dades. Doncs és útil el fet de que sapiguem qui ha accedit, sapiguem quina persona de manteniment, quina persona de la família ha accedit en un moment donat en una porta, el qual cosa ens fa més intel·ligents, tenim més informació. Aquests, per tant, són tres factors que a partir d'allà posarem damunt de la taula i que ben segur ajudaran a fer dels edificis, o en aquest cas de comunitats, inclús de veïns, molt més segures i sobretot adaptades al que ens ha de venir.
Tot això ens porta a aquesta evolució que a partir d'ara, doncs, bueno, a partir de poc, no? Perquè creeu aquesta nova marca, aquesta nova solució. I ens la pots avançar?
Pues la solució comença amb unes frases, bueno, amb unes paraules molt clares, es diu Open Parking. Open Parking, doncs, perquè és un producte de consum, volem fer que els usuaris tinguin una experiència totalment positiva en quant a l'accessibilitat, la connectivitat, la intel·ligència, aquests tres factors que teníem, i ho hem resumit amb Open Parking. Entrarem ràpidament a l'edifici, a la comunitat, podrem saber qui ha entrat, en un moment donat podrem limitar els accessos o inclús temporalitzar-los. És a dir, si jo tinc un proveïdor que cada matí em reparteix el pa, doncs només el deixaré entrar pels matins. A la tarda no té sentit que pugui entrar. Avui en dia s'ha de dir que hi ha empreses que han establert algun sistema similar, però, si em permets, el que ens diferencia a nosaltres és que és un sistema intel·ligent. És a dir, el fet de que tot estigui connectat ens permet que sense moure'ns d'una oficina nosaltres puguem donar o treure o gestionar una connectivitat. Avui en dia el que s'ha de fer és anar físicament a l'edifici, configurar-ho des d'allí, la qual cosa suposa temps i diners. I en moltes ocasions el que passa és que no es fa. És a dir, si tu no tens un sistema com el que estem posant damunt de la taula d'Open Parking, et pot resultar costós el fet de dir: escolta, Leandre, aquella persona ja no té accés, o jo mateix tinc que limitar l'accés amb aquesta persona. Si no ho puc fer des d'allà on estic, et resultarà incòmode tenir que anar físicament a l'edifici, programar-ho, desprogramar-ho. Per tant, això és un factor important, aquesta mobilitat, aquesta facilitat d'accés.
Aquesta aplicació o solució d'Open Parking ja està operativa per contractar-la o encara esteu preparant aquest llançament oficial?
Pues estem ja en la fase final. Tenim ja una sèrie d'usuaris als quals estem, com si diguéssim, utilitzant com a mostra, com a prova de que el sistema sigui robust, fiable i que no ens doni cap mena de problema. I aprofitarem aquest temps estival i calorós, per cert, per poder fer les proves necessàries i al setembre ja sortir amb tot, sortir amb un producte testejat i funcional.
Espero que sí, perquè nosaltres tenim d'obrir el programa amb aquesta solució, i si no la tenim operativa 100%, no podrem obrir, no podrem fer el programa.
Farem tot el possible perquè pugueu obrir a la primera amb aquest sistema.
Doncs tindrem molts dies per endavant de parlar-li. Leandre Palau, moltes gràcies, CEO de Globalia, no sé si ho havia comentat, però bueno, ja has vingut aquí moltes vegades. Això continua sent casa teva i esperem que puguis continuar venint molts dies, presentant-nos noves solucions, i perquè, com sempre diem, la tecnologia ens fa la vida més fàcil.
Bueno, y las gracias también, porque dentro de todas las aplicaciones, ¿no?, que está teniendo, bueno, pues un desarrollo tan brillante como han hecho, es que al final ha venido Leandre tantas veces para hablarnos de todo lo que toca la tecnología. Seguridad, movilidad, gestión, ahorro. Bueno, pues la verdad que enhorabuena por una solución tan transversal que tiene tantísimas aplicaciones.
Gracias. Yo para finalizar, y es un poco con lo que dices, estábamos hablando con una empresa que ya hace un año les comenté que actualmente lo que transportaban ya no eran personas, sino datos. Y esto ahora lo he leído en un texto de Google, que lo que están haciendo es, los nuevos coches del futuro, mover datos, no personas. Con lo cual algo bien debemos hacer, o como menos lo pensamos, que ya es mucho. Y por eso, bueno, pues sí, realmente es una solución que lo que tiene que hacer es ir hacia donde apuntan los gurús o los supuestos gurús de todo esto de la tecnología.
Migdia, COPE Lleida, amb Ricard Álvarez.
Jaume, ja et deia jo que ens quedàvem al segle XXI, estem a l'any 2008, transitant pel l'any 2008.
Sí,
perquè avui no hem coincidit amb el David, eh?
Estaba probando, espera, es que estaba poniendo en los auriculares.
Sí, ¿qué estás haciendo ya?
No, estaba poniendo el Shazam, sí, en los auriculares.
Yo volía hacer trampa, ya te lo digo yo, va. Just Dance, Lady Gaga.
Ya, lo tengo aquí.
2008, The Fame, es el treball on estava, l'àlbum on estava aquest tema. Vinga, va, cap a la efeméride, que anàvem més enrere, una mica.
Sí, mirar, hoy es una F historia, porque ya estamos en el penúltimo programa y quería contaros una pequeña historia, porque hoy día, si yo os digo Photoshop, esa foto está con Photoshop, está retocada con Photoshop, es como la Coca-Cola, ¿no? Está retocada sí, con Photoshop. A lo mejor está retocada con otro programa, ¿vale? Pero es Photoshop. Pues mirad, ¿sabéis cuál fue la primera imagen photoshopeada?
No.
Aparte de que la vamos a poner aquí en el tuit, ahora mismo la vamos a tuitear, ¿vale? Esta imagen se llama Jennifer in Paradise, Jennifer en el paraíso, ¿vale? Y esta foto viene, pues, un tío que en 1988, John Cool, un fotógrafo y tal, ¿vale?, que es el autor de la imagen, trabajaba en Industrial Light and Magic. ¿Sabéis quién son esos? Los que hacían los efectos especiales de la Guerra de las Galaxias.
Ah.
¿Vale? Pero estaba trabajando...
Es que soy de Star Trek. Claro, no.
En aquel momento estaba trabajando con George Lucas en la película de ¿Quién engañó a Roger Rabbit? ¿Os acordáis? Pues sí, ejemplo, sí. De 1988, ¿no? Entonces, en ese caso, cuando volvió, resulta que había una empresa, Pixar, Image Computer, no sé de quién es, señor Jobs, ¿vale?, que tenía un software allí con un ordenador para sacar fotogramas, poder retocarlos y poder volver a meterlos. De ahí la histórica de Roger Rabbit, que fue la primera película en animación y tal, espectacularmente hecha, ¿no? Bueno, pues al final con esta máquina, o sea, Dios se puso a investigar allí sobre este programa de cómo tener digitalizada esa imagen y poder retocar todo lo real, ¿no? Bueno, el tío estaba tan obsesionado que intentó sacarlo, no podía, pero tuvo la suerte de que su hermano, que estaba estudiando en ese momento imagen conceptual, fijaros estas cosas, ¿eh? Uh-huh. Visión computacional y tal en Estados Unidos ya en aquellos años, ¿vale? Con un Macintosh Plus se pusieron los dos a programar una cosita y consiguieron que la arena de una isla, ¿vale?, la trasladaran y pusieran a la novia en la foto encima. Entonces era la foto en un sitio, la isla en otro, y juntaron la chica con la isla puesta allí.
O sea, ¿vale?, yo lo estoy viendo. Es una chica que está sentada
mirando
como una isla y tal. O sea, ¿esto está montado?
Esto está montado en 1978. Esto lo presentaron en una feria de desarrolladores de Apple, ya de aquel entonces, ¿vale? Y al final, bueno, pues en 1990 había alguien de... En 1988 hubo alguien que lo vio de una empresa que se empezaba a llamar Adobe, y en 1990 ese software se presenta como Adobe Photoshop, hasta hoy. O sea que aquí tenéis la pequeña efeméride histórica, ¿vale?, de Photoshop.
Doncs apa, cap a la...
La tertúlia freak.
Migdia, Cope Lleida, amb Ricard Álvarez.
Venga.
Había quedado tan ganas de cansó.
Sí, sí.
Había quedado tan ganas de cansó.
Dale.
Y claro, estem a l'estiu, això ja, l'estiu la ràdio ja és diferent i tal.
El coll.
I per dintre la tertúlia...
És guai, perquè a la ràdio pots venir amb pantalons cortos.
Sí, veuen. A més, aquesta música dona ànims per dintre la tertúlia i comença...
Ens queden 5 minuts, t'ho dic perquè...
Bueno, podem parlar.
Com sempre, anem
així. Bueno, a més, jo et diré, aquesta setmana hem tingut l'altra efemèride que ha sortit publicada a tot arreu i, clar, com no?
Què ha passat
ara? I per això he volgut entrar música. Pues que tenim l'aniversari del Wallman.
Sí,
ya la dijimos el año pasado, por eso digo, no vamos a repetir 39
pero,
años.
Pero son 40,
este año son 40 años.
Una xifra redona, ¿eh? 40 años.
Walkman.
El Walkman, ¿eh?
Buah, yo lo tuve hasta acuático.
Yo
en Walkman acuático.
Yo voy a tener el original.
¿En quina edat vas tindre el primer Walkman?
Mira, jo el primer Walkman el vaig tenir amb 13-14 anys. Marca blanca, no t'hi fixis, pobret. I després em van regalar un Sony.
Un Sony, jo vaig tindre un Sony. El primer Walkman va ser un Sony.
Bueno, és que Walkman és de Sony, és una marca registrada de Sony.
Perdó. Ah, no sé, és de Sony o de Sanyo?
Jo el Sony.
Jo no era Walkman, era un reproductor.
I t'asseguro que si el trobés, que per algun lloc està, li poso piles i funciona.
Ostras, si lo tienes. Podrías. Bravo, yo un Walkman también.
Yo el bar,
octavo de GB, que eran, octavo de GB eran 14 años, 13, 14 años, ¿no?
Llavors, mira, el primer que vaig tenir de marca blanca, re, tu apretaves i quan s'acabava la cinta es quedava allí fins que s'acabava la pila. El Sony, l'original, el Walkman, quan arribava a final de la cinta, tibava i saltava, tu.
El Play saltava.
Després, a micròfon tancat, perquè tampoc ara és el moment aquí, us explicaré una historieta jo del meu primer Walkman, perquè és, bueno, són aquelles històries que... Bueno,
i ara què vas a deixar? No sé,
sí, sí, sí.
Vinga,
jefe, expláyate. Cuéntanoslo.
Vinga, va, no, perquè si no n'hi ha temps.
Un dia se me cayó a la piscina.
Passem a les... No, després ho explico. No, són històries, són històries. I a més, són històries.
El Bolivic, per rovinar.
Trump, que finalment ja ha trobat aquest acord amb Huawei, i al final ja ha aconseguit...
De moment.
De moment. De moment ha aconseguit el que volia, David?
Pues imagino, no lo sé.
Claro, ¿qué volía?
¿Acceso a los datos? Din, 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 din. ¿Quién te está espiando?
Yo, de totes maneres, poso accent una altra vegada, que això ja en vam parlar. Tot sembla indicar, no perquè siguin xinos, que Huawei és una empresa controlada totalment pel govern xinès. I són els que controlaran el 5G a tot el món.
Correcto.
Amb el qual, cuidadín amb aquestes coses.
Porque,
que, bueno...
además, durante estos años, lo que han estado haciendo para expandirse a nivel mundial no es que hayan montado sus filiales en todos los países, sino que la filial en cada país, con algún operador o con alguna empresa, han hecho una joint venture. Es decir, han constituido otra empresa que bajo el nombre de Huawei o subnombres de Huawei tienen participación. Con lo cual, hay una empresa americana que también es dueño de las redes de Huawei, sí, en Estados Unidos, igual que en España, igual que en todos los países. Con lo cual, el parar esa integración iba a ser...
Aquesta notícia la lligaríeu amb aquesta altra, que si viatges a Xina podrien espiar el teu mòbil?
Ja estamos.
Però si el teu mòbil ja te l'espien aquí?
No, correcto. Això vol dir que, que moltes aplicacions que estan dintre el teu mòbil... les estan controlant
i no, lo que te invitan,
les descarregues d'allí, sí.
Exacto, lo que te invitan realmente es... claro, ¿qué ocurre? Ahora viajas a China y es más fácil desde aquí contratar una línea de China que te llega además la tarjetita, irte ya con una tarjetita de China allí durante X días con no sé cuántos gigas y comunicarte con todo el mundo a través de WhatsApp, es igual el número que tengas, ¿vale? Y ahí descargarte ciertas aplicaciones. Estas aplicaciones sí que están cogiendo datos con el permiso de... China, del gobierno chino.
Per exemple, el WhatsApp a China no és una aplicació que funcioni, però ells t'ofereixen el WeChat.
El WeChat, que tienes todo. Pagas recibos de la luz, tal, ya hemos hablado.
I deu estar controlat.
Hombre, claro.
Sí, claro.
Abans de per acabar, ja no sé si és efemèride, si és remember, però què és això que...
Remember. Sembla que estiguem a la pista de ball. Escolta, que és dels anys 90.
Què és això que el Windows està publicant aquesta imatge de presentació de Windows 1.0? El primer Windows que va sortir. ¿Y quién pensó que es eso de aquí?
Sí, porque realmente, no, realmente todo lo que hay ahora mismo es... Yo pienso que... A mí la que más me ha gustado es que como se estrena Stranger Things... ¿Vale?
Ah, pues igual.
Y dicen que es más o menos con el tema de los 80 y tal, pues que a lo mejor están haciendo un remake porque ahí en esa serie va a salir el primer ordenador con Windows. Y el primer Windows, el 1.0. Por eso han cambiado el logo, lo han puesto totalmente de retro, de aquella época, tal, en todas las redes sociales, en su perfil. Están creando algo, no sé para qué. Però
l'1.0 no és el que coneixem la majoria de la gent, el que vam començar a conèixer és el 3.0.
Correcto.
És a partir del 3, després el 3.1.
Exacto.
Eren 8 disquets de 3.25, de 3.5, perdó.
El primer encara que eren, bueno, que encara eren 8, però quan ja van vindre els de 15 o 16 disquets, allí te passa és una estoneta.
Ya venimos de vuelta de vacaciones cuando hayamos visto Stranger Things, veremos si venía por eso o si han sacado algún nuevo software para darle vida a antiguos ordenadores, no lo sé.
InfoCope, l'espai de noves tecnologies de Cope Lleida.
Vinga, som-hi. Anem on cap al carrer Segovia número 4, que allí tenim tots aquests gadgets, perquè tenim l'estiu aquí a sobre. Guarda-te'n algun pel proper programa, David.
Sí, sí, el tenim a sobre del tot.
Guarden algún, perquè el proper programa serà d'aquestos consells estiuencs.
Nos vamos de vacaciones a ver qué nos llevamos.
Y nos dicen, buenos días, accesorios per a l'estiu, fundes aquàtiques, smartwatch per natació, bateries externes, accessoris per la bici, accessoris pel bany, accessoris pel esport a l'estiu i tota la telefonia mòbil lliure amb Xiaomi, amb Samsung, amb Huawei, amb Apple, amb totes les primeres marques. I, a més... a més, bueno, pues avisar, i nos avisen les xiquetes d'Espai Tecnològic que estan de reformes.
Ah.
EspaiTecnologic.cat està de reformes digitals, on, bueno...
Bueno,
pues
però
són...
aquestes reformes van bé, no fan pols, ni,
sí,
ni soroll.
Sí, exacte,
no
exacte, però bueno, estan disposats a oferir-nos lo millor i la millor oferta dia a dia. I, a més, tot això se farà amb un nou llançament d'imatge a totes les xarxes socials.
Ah.
Tornem amb els concursos, tornem amb els sortejos, i com no, pues busqueu Espai Tecnològic a Twitter, a Facebook i a Instagram, on n'hi haurà, ho dic ja i ho avanço, concursos de fotografia molt jugosos.
Ah, 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 ah. Doncs vinga. Com que ara ningú porta una càmera a sobre...
No, no, claro. No,
no. Saps què passa? Que amb el mòbil tu fas la foto i ja participes directe, l'envies des d'allí, no l'has d'entrar a l'ordinador ni res, de res, de res.
A veure què en diuen la gent de Wico, que tenen aquests mòbils super, 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 el proper programa.
Molt bé. David Casero, penúltim programa, t'esperem la setmana vinent.
Por supuesto, aquí estaremos para decir fins després.
Claro. Jaume Sitjà...
Dimecres que ve, més.
Doncs apa, que vinga, va, amb bona música, arribarem a les dues.
Migdia, COPE Lleida, amb Ricard Álvarez.
Us dic, la música és eterna. Fa 10 anys que ens va deixar Michael Jackson, però afortunadament podem seguir gaudint de la seva música. Per cert, abans d'arribar a les dues, una darrera hora, l'expresident de la Diputació de Lleida declara al jutjat com ha investigat en una causa secundària del cas Boreas. La jutgessa investiga si Joan Renyer va cometre prevaricació i malversació en l'atorgament d'unes subvencions en relació a unes obres a l'escola i al cementiri de Fondarella. Ara sí, ens plantem a les dues, senyals horàries. Com sempre, un plaer que haguis estat aquí a l'altre costat. Demà hi tornem, puntuals, a les 12:20. Ara acaba de gaudir del que quede de dimecres. Fins demà. Salut. Adéu. Just...